Estel migdia, amb Joan Trias.
És evident que tots patim una crisi pandèmica brutal ja fa massa temps i també ho és que les mesures aplicades han afectat a uns sectors més que a uns altres, com el de la restauració o encara més com el de l'oci nocturn. Però si hem de parlar d'efectes d'aquesta crisi, podem dir tan sols un número, 97.081, que és el total de visites que s'han registrat als centres d'atenció primària del país en un sol dia. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. I la pregunta ja no és si són dades o no assumibles per una atenció sanitària que comença a desbordar hospitals, centres d'atenció primària i metges de família. La pregunta és, un cop més, què hem intentat fer per solucionar-ho? Què s'ha fet en 2 anys de pandèmia per revertir una situació que des del primer moment ja va colpejar el sector sanitari, portant-lo fins al col·lapse? Perquè si tot això evidencia alguna cosa, a part que els números de contagis segueixen creixent de manera exagerada, és que la sanitat no estava ni de lluny finançada com calia per atendre una situació d'aquest tipus. És que les retallades han deixat poc més que l'esquelet d'un sistema que hauria de funcionar a tota màquina. En números, un cop més, es va reduir el pressupost sanitari en més de 1.500 milions d'euros, passant dels 9.875 milions d'euros l'any 2010, parlem de 2010, a només 8.290 l'any 2014. Aleshores, d'aquella pols, venen aquests fangs. Passa un minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 11 de gener a aquesta hora.
No contemplem prorrogar el confinament nocturn més enllà del 21 de gener.
Retirar el responsable d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra i no explicar per què se'l retira.
Que només la gestió de residus costaria més de 3 milions d'euros a l'Ajuntament. Nosaltres no ho podem assumir.
Primero tenemos que preocupar a lo nuestro. Claramente hemos bajado un nivel defensivo último mes, que ha sido nuestro clave.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Dos minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Comencem per fer una mirada cap al cel, com sempre, i saber quin temps ens espera per les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Temps estable i assolellat de cara a les properes hores arreu del país, tot i que encara amb restes d'alguns núvols, d'algunes boirines a punts de l'interior, però que a poc s'han d'anar trencant. Avui han pujat les temperatures, sobretot a les comarques de Barcelona, de Girona i també l'àrea del Pirineu, i en canvi baixen un pèl les temperatures a les comarques del sud i de Ponent. Tot i això, màximes, en general, entre els 10 i els 15 graus, que són temperatures normals per l'època de l'any. De cara a demà esperem un dia assolellat. Al matí hi haurà més boires a les comarques de l'interior, boires que a poc aniran desapareixent, i demà les temperatures seran una miqueta més baixes que les d'avui. Aquesta tarda encara tindrem tramuntana bastant forta al nord de la Costa Brava, una tramuntana que demà anirà fluixant una mica.
Passen 3 minuts de les 2 de la tarda i ara sí comencem amb l'informatiu. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que després de festes, la pressió hospitalària continua en augment i els centres hospitalaris eleven la xifra de pacients ingressats a 2.300, dels quals 520 són a les unitats de cures intensives.
El Departament de Salut ha notificat més de 43.000 casos en les últimes 24 hores i 89 defuncions més. Pel que fa al risc de rebrot, aquest continua en augment i la velocitat de propagació baixa 3 centèsimes i se situa en l'1,09.
I pel que fa a les dades pandèmiques a les escoles, el Departament d'Educació ha declarat 77.060 positius per Covid a l'inici del segon trimestre.
Segons el primer balanç després de les vacances de Nadal, un grup escolar confinat i més de 28.000 persones en quarantena. Cal tenir en compte, però, que ara només es confinen els contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l'aula amb Covid.
D'altra banda, hi ha com a mínim uns 2.200 de baixa.
I Educació ha fet fins ara 2.088 nomenaments d'interins per cobrir les baixes iguals o superiors a 5 dies. El departament té previst fer nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la següent.
I què ha fet el govern a tot plegat? Doncs bé, el govern no allargarà el confinament nocturn d'aquí a 2 setmanes quan deixi d'estar en vigor. Aquesta és l'única mesura que preveu relaxar de moment i sempre i quan, això sí, les dades de la pandèmia no empitjorin. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern calcula que entre aquesta setmana i la vinent s'arribarà al pic de contagis de Omicron i que la sisena onada deixarà de créixer exponencialment com ha passat fins ara, sobretot perquè el risc de rebrot ja ha deixat de pujar. Si es manté la desacceleració, la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, assegura que ja no serà obligatori estar tancat a casa d'una a sis de la nit.
No contemplem prorrogar el confinament nocturn més enllà del 21 de gener.
El relaxament de la resta de mesures, com el tancament de l'oci nocturn, a hores d'ara no es contempla.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I també a tot plegat, l'Organització Mundial de la Salut preveu que més de la meitat de la població europea es contagiarà de coronavirus en les 6 o 8 setmanes vinents.
En una conferència de premsa, el director per Europa de l'OMS, Hans Kluge, s'ha declarat preocupat per l'augment de la pressió en els hospitals i ha recordat que les persones no vacunades estan fins a 6 vegades més exposades a un ingrés hospitalari.
I Kluge, de fet, ha informat que només en la primera setmana del 2022 hi ha hagut notificats 7 milions de nous casos de Covid-19 i que hi ha 26 estats que afirmen que hi ha un 1% de la seva població que es contagia cada setmana.
El responsable de l'OMS ha explicat que la variant Omicron es converteix ràpidament en el virus dominant Europa i ara es va extenent als Balcans. Ha afegit, a més, que encara és aviat per considerar la Covid-19 una malaltia endèmica.
A tot plegat, Anna, expliquem quina diferència hi ha entre pandèmia i endèmia.
La pandèmia és l'evolució de l'epidèmia. El brot de coronavirus va ser catalogat com a pandèmia quan va arribar a tots els continents, centrant en la gravetat de la malaltia, el nombre d'afectats i l'impacte en la societat a nivell global. I endèmia es refereix a l'aparició constant d'un virus. Significa que la població aprèn a viure amb el virus, ja que es tracta de la prevalença alta crònica d'una malaltia en una certa àrea o grup.
I els farmacèutics han rebut amb satisfacció l'anunci del president espanyol Pedro Sánchez de regular el preu dels testos d'antigen que es venen a les farmàcies davant l'alta demanda que hi ha aquests dies.
Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, però, alerten que cal regular-lo a tota la cadena de distribució i no només a fixar el preu de venda final. Ho ha dit la vocal del col·legi, Laura Gomà, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Està molt bé regular els preus i és una mesura de la qual nosaltres estem molt a favor, perquè ara mateix els testos d'antígens són un producte de primera necessitat i bàsics per controlar l'evolució de la pandèmia. Llavors necessitem un preu regulat, però s'ha de regular a tota la cadena de subministrament. El que no pot ser és que es reguli un preu final i que la farmàcia estigui comprant per sobre d'aquest preu final. Què farà la farmàcia? Deixar de comprar-los.
Tot i aquest avís, Gomà ha volgut enviar un missatge de calma i explica que els farmacèutics no deixaran sense testos a la població. Això sí, demana celeritat al govern.
D'altra banda, la vocal del col·legi ha detallat que des del 3 de gener les farmàcies han comunicat al Departament de Salut 37.000 positius de ciutadans que s'han fet el test a casa seva com a mesura per descongestionar els centres d'atenció primària.
8 minuts que passen de les 2 de la tarda i un dia més, ja en portem molts de mesos. Obrim informatius sobre la incidència de la Covid a casa nostra, sobre les pujades i baixades de les corbes i les escalades i desescalades de les mesures que intenten prevenir que els números cada vegada siguin més preocupants. I a tot plegat, una nova onada, la sisena ja, que torna a afectar de ple el sector sanitari. Si ahir en parlàvem des d'aquest mateix programa amb la doctora Mireia Puig, cap d'urgències de l'Hospital de Sant Pau, avui en volem parlar de les conseqüències que en té tot plegat per als centres de atenció primària que assumeixen gran part de la pressió dels contagis per Covid. Saludem a aquesta hora el doctor Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies.
Ho anunciàvem fa pocs minuts en aquest programa de Ràdio Estel. Els centres d'atenció primària van tornar a batre ahir el rècord de visites diàries per la pandèmia, 97.081, superant les més de 81.000 registrades el passat divendres. I els centres d'atenció primària de Catalunya, de fet, no sé si estan ja al punt del col·lapse, si ja han col·lapsat. Com està la situació dia d'avui, doctor?
Doncs la situació és molt tensa. Tenim un increment de visites molt important, tu mateix ho acabes de dir, i sembla que de moment encara no hem tocat sostre, no? I a més això és paradoxal, perquè molts pacients inclús veuen que les sales d'espera no estan tan plenes, com potser teníem la memòria doncs, de les epidèmies de grip, no?, abans de la Covid. I és una miqueta com el dubte aquest que es genera, no? És a dir, no sembla que hi hagi tanta gent, però l'activitat és enorme, no? Sí que és veritat que la patologia Covid en la majoria de centres s'estan, doncs, descentralitzant i s'estan intentant fer espais habilitats per això dintre del que es pugui en cada centre, segons la seva arquitectura. I també és veritat que hi ha molta cua virtual, és a dir, persones que demanen, per exemple, el tema de les famoses baixes, doncs que tenen una obligació amb l'empresa i han de donar resposta, no? I per tant això genera un volum de feina importantíssim que no acaba d'equivaldre doncs, amb la gent que hi ha doncs, a les sales d'espera, no? I això a vegades doncs, genera doncs, dificultats afegides, no? Perquè la gent no ho entén.
Doctor, quan veia aquestes dades aquest matí, sense ànims de frivolitzar, quan veia 97.081 visites als centres d'atenció primària, per fer-nos la imatge i la idea de tot plegat, el primer que he pensat és, imaginem-nos el Camp Nou volent entrar a un centre d'atenció primària. Com s'està gestionant tot això? Perquè ha de ser brutal.
Doncs és brutal, és a dir, en els grups de WhatsApp que tenim com a treballadors, no? Estan circulant fotografies del volum total de visites, els administratius i les administratives estan fent una feina de gestió, va, perquè moltes d'aquestes visites entren per aquestes agendes virtuals amb uns números que estan hipertrofiats, no? que són demencials. No? Inclús hi havia gent que calculava, no? Quant de temps havia d'invertir cada administratiu i era un minut per...
Bé, em sembla que hem perdut el doctor Mestres. De seguida el recuperem. Recordem que estàvem parlant amb el doctor Jordi Mestres. Ell és vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya. Doctor Mestres, em sembla que ja tornes amb nosaltres.
Sí. Em sembla que ja estic. No, el que comentava, sí, que efectivament, és a dir, imagineu-vos com si cada dia estiguéssim omplint un camp nou, no? Uh-huh. Això és demencial en el nivell de volum de feina, però sense el pressupost que té el Barça, no? Vull dir que imagineu-vos doncs, la dimensió del problema, no? En els grups de WhatsApp que tenim, van circulant al final del dia fotografies del volum total de visites, per exemple, la de l'agenda administrativa, que és aquesta famosa agenda 4CW que li diuen, perquè diu així, i el volum és inhumà, és a dir, al final representa, i feien càlculs en alguns centres, que tenien minut per visita, no? Amb 1.000 visites amb una sola agenda, no? I es donava per 3 administratius, per exemple. Clar, són números que estan hipertrofiats i que, evidentment, en algun moment esperem que això continuï baixant, no? Perquè el problema de tot això és un volum de feina que tenim que ens està doncs, desplaçant de poder fer la nostra activitat habitual i normal, no? Que és el principal problema.
Esclar, doctor, aquesta pressió sanitària hi hem de sumar, suposo, que influeix d'alguna manera també les baixes del col·lectiu sanitari en tota aquesta situació, no?
Sí, tenim un increment de baixes que és important perquè la Covid també està afectant doncs, en els professionals dels centres d'atenció primària i, per tant, doncs, és un problema afegit, no? És un problema afegit que es soluciona moltes vegades no contractar persona per poder doncs, cobrir aquestes baixes, perquè personal de medicina i infermeria doncs, és difícil de trobar, i això vol dir que molts companys doncs, en alguns centres que ho estan passant malament precisament per això doncs, han de fer doncs, doblatges, no? Que a més són doblatges amb circumstàncies que ja no són òptimes, amb la qual cosa fer un doblatge avui en dia en un centre d'atenció primària, m'imagino com un centre d'urgències igual, doncs és un drama, no? Perquè vol dir que, bueno, pots acabar amb tot un dia fent més de 100 visites, no? I això no és segur ni pel professional ni pel propi pacient, no? I per tant això ho hem de vigilar moltíssim.
Recordem que ja fa uns quants dies que està funcionant aquest nou sistema de comunicació de positius a les farmàcies i que són les farmàcies que ho comunica a atenció primària per tal de facilitar la baixa a la gent que ho necessita. Ajuda aquest nou sistema a destensar la situació de l'atenció primària? Heu notat alguna cosa?
Doncs, de moment, segons les dades de visites amb el volum total, no estem notant un descens de les visites, segurament és perquè també hi ha més positius. És probable que sí, que s'estigui notant, però de moment, amb el conjunt total de visites, no. Jo crec que això ho veurem en uns dies, perquè sí, quan tinguem les dades, no? És a dir, quan farmàcia pugui donar doncs, el total de gestions que han pogut fer, jo crec que sí que ens està ajudant. Ara, de moment, encara no ho estem notant, no? Mm-hmm. Jo crec que quan això comenci doncs, de baixada, doncs sí que notarem doncs, que comencem una miqueta doncs, a relaxar l'activitat Covid i, per tant, tornar-nos a centrar en tot allò que hem estat deixant de fer, no? Mm-hmm. És el principal problema.
Per últim, doctor, començava aquest programa recordant les dades del 2010 i del 2014 respecte a la sanitat catalana, quan es va reduir el pressupost sanitari a més de 1.500 milions d'euros, passant de més de 9.000 milions d'euros l'any 2010 a 8.290 l'any 2014, i deia una mica que d'aquella pols venen aquests fangs una mica, eh? Tot plegat evidencia que fa anys que els recursos no són els suficients per fer front a emergències sanitàries com la que ens ha tocat viure?
Bé, això el que demostra és que no s'inverteix en allò que considerem que hauria de ser essencial, com és, entre altres coses, la salut, i per tant ens hem de posar les piles, perquè no és que sigui per fer front a la pandèmia, és per fer front a la situació normal. Evidentment, després ens ha vingut una pandèmia, i això ha demostrat que, evidentment, no és que no tinguéssim el sistema preparat, sinó que ja estava molt per darrere del que havíem de tenir. A correcuita, doncs, ha hagut de fer una inversió important, doncs, per poder cobrir com es podia. El problema principal que tenim ara és quin sistema sanitari volem en els propers 5-10 anys, no? I això és una cosa que hem de començar a treballar ja, i s'ha de començar a planificar ja, perquè tindrem problemes, no? És a dir, hi ha molts professionals que es jubilaran dintre de res. I, per tant, sí, podem fer coses a curt, mig termini, per intentar pal·liar els efectes de la pandèmia, però no, m'hi preocupa el que passarà dintre de 10 anys, no? Perquè si no comencem a fer coses ara, dintre de 10 anys podem tenir aquesta conversa i podem estar igual o pitjor, no? I, per tant, els gestors, els responsables que tenen, doncs, capacitat i responsabilitat haurien de posar-se ja a planificar quina és la sanitat de dintre de 10 anys, no? Perquè això s'ha de començar a fer ara, no dintre de 10 anys, perquè llavors plorarem.
Vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, doctor Jordi Mestres, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat a l'informatiu del migdia de Ràdio Ester. Una abraçada i molta força.
Igualment, a vosaltres, gràcies.
Passa ara mateix un minut d'un quart de tres de la tarda. L'Institut de Diagnòstic Ambiental i d'Estudis de l'Aigua han publicat un article que exposa que s'han trobat substàncies com additius del plàstic, pesticides, gel hidroalcohòlic o repel·lents d'insectes en les placentes de les dones embarassades, Anna.
L'estudi s'ha elaborat sobre 19 dones en estat i Pablo Gago, el principal autor de l'article, n'ha parlat del programa al matí a Ràdio Estel.
Tot el que fem, tot el lloc on estem i tot el que consumim, doncs està relacionat després amb les coses que acumulem, estan dins de nosaltres. A mi el que em sembla més rellevant potser són els additius del plàstic, perquè és algo que cada cop està més a les nostres vides i que alguns d'aquests compostos, uns que es diuen estelats, sí que han demostrat tenir efectes nocius.
Es tracta d'un estudi pilot i la relació directa entre els contaminants i els efectes de la salut es podrà determinar d'aquí un temps després del seguiment que es farà a més d'un miler de dones embarassades.
I en plana política, avui s'ha presentat oficialment el nou partit polític Centrem, encapçalat per l'exsecretària general del PDeCAT, Àngels Chacón. És una nova formació de centre que diu tenir l'objectiu d'acabar amb la polarització que hi ha hagut en els últims anys a Catalunya. Judit.
El nou partit busca superar les conseqüències del conflicte polític d'aquests últims anys a través del diàleg amb l'Estat i de les converses bilaterals. Veu imprescindible estudiar els indults, l'amnistia o també fer reformes legislatives per a superar la política de blocs. Àngels Chacón és la portaveu.
Som un partit de centre, amb la voluntat de superar aquesta única visió de Catalunya i totalment allunyats als populismes, siguin de dretes o siguin d'esquerres. Un projecte que vol anar més enllà de la polarització que cada dia veiem entre partits confrontats que es retroalimenten, no fan res més que retroalimentar-se.
El partit és fruit de converses entre persones que formen part de diferents projectes polítics, com el PDeCAT, Convergents, la Lliga Democràtica i Lliures, i també de persones independents que s'hi han volgut unir.
I d'altra banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat molt preocupat, diu, per les informacions periodístiques que, segons ha dit, apunten a una possible purga i politització del cos de Mossos d'Esquadra. Ho ha comunicat en una entrevista a la 2.
Retirar el responsable d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra i no explicar per què se'l retira, no, les explicacions no són convincents i apareixen informacions periodístiques que diuen que s'han esborrat correus electrònics i que diuen que hi ha una interferència política en investigacions en curs que afecten a persones, en fi.
D'altra banda, Illa ha celebrat la reunió que divendres passat va mantenir amb la consellera de Cultura, Nadàlia Garriga, per un nou pacte pel català. S'ha mostrat disposat a arribar a un acord, però ha subratllat que també cal parlar de convivència lingüística.
I, evidentment, també nom propi un dia com avui el del president del Parlament Europeu, David Sassoli, que ha mort aquesta matinada als 65 anys després de més de dues setmanes d'ingrés hospitalari a Itàlia.
Al setembre, el president de l'Eurocambra va agafar una pneumonia que el va obligar a estar més de dos mesos hospitalitzat. Tot i que al desembre va poder tornar a l'activitat política, fa dues setmanes el van haver de tornar a ingressar per complicacions causades per una disfunció del sistema immunitari que ha acabat traient-li la vida.
De fet, el socialdemòcrata italià, periodista de professió, relació el van nomenar president del Parlament Europeu el juliol del 2019 i precisament la setmana que ve se li acabava el mandat.
El Parlament Europeu havia previst reunir-se la setmana que ve per a substituir a Sassoli, una circumstància que no tenia res a veure amb el seu estat de salut, ja que es va pactar que fos substituït a meitat de legislatura.
I és la primera vegada en la història del Parlament Europeu que mor un president en exercici, Anna.
I segons el reglament intern de l'Eurocambra, ara la vicepresidenta primera, la maltesa Roberta Metsola, del Partit Popular Europeu, haurà d'ocupar el càrrec de manera provisional fins que l'Eurocambra esculli un successor de Sassoli.
I efectivament ens assabentàvem aquesta matinada de la mort del president del Parlament Europeu, David Sassoli. Des de setembre va presentar un quadre complicat de pneumonia i que precisament acabava el mandat la propera setmana. De moment, però, l'ha substituït, com ens explicava Anna Closa, la vicepresidenta primera de la cambra, la maltesa Roberta Metsola, que assumirà el càrrec de forma interina. Però quina ha estat la figura de Sassoli en la política europea? Com ha gestionat una legislatura gens fàcil? En parlem de tot plegat amb Teresa Carreras. Ella és directora del programa Cruïlla d'Europa i corresponsal del setmanari El Siglo de Madrid a Catalunya, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 10 anys de corresponsal a Brussel·les per televisió espanyola i a part també col·labora als matins a Ràdio Estel amb Pol Marçà. Teresa Carreras, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Teresa, deixa'm preguntar-te primer de tot què ha significat la figura de Sassoli per la Cambra Europea aquests anys de mandat.
Home, jo crec que ha significat demostrar que hi han homes bons i polítics honestos també en les institucions, perquè el Parlament Europeu no passava els seus moments més interessants i aquest socialdemòcrata, deixa'm dir que la socialdemocràcia tampoc passava bons moments, estava molt de capa caiguda, i aquest socialdemòcrata cristià italià havia fet que realment es veiés la política d'una altra manera, d'una forma per servir a la ciutadania.
Suposo, Teresa, que de fet diu molt de la seva figura com a polític que tots els partits parlamentaris hagin mostrat el seu afecte, no?
Sí, això jo ho volia destacar, perquè realment quan amb un polític en parlen des de totes les opcions polítiques, tant de la dreta com de l'esquerra, doncs vol dir això que jo he dit simplement. A mi em va semblar que era un bon home i un polític molt honest. Jo vaig estar just al principi que ell va ser nomenat president per aquest període curt de 2 anys i mig, i vaig anar-hi una de les vegades que els periodistes podem existir, anar-hi, i realment va ser molt interessant la xerrada amb ell. Perquè se'l va veure que era un home que coneixia molt bé la política, un home que ell va dir que ell no volia donar-se per vençut, perquè realment la socialdemocràcia ha passat diversos anys. Jo, com has dit tu molt bé en la presentació, vaig estar 10 anys al Parlament Europeu, a l'època de l'Enrique Barón, la gran etapa de la socialdemocràcia. El senyor Enrique Barón va ser president, un dels presidents espanyols, també ho ha estat el Borrell, etc. Però vull dir, un dels presidents espanyols del Parlament, i realment, en aquell moment, per falcar a l'extrema dreta, es va fer aquest pacte, que quan heu presentat el nom d'aquest polític, Enrique Sassoli, no, David Sassoli, perdó, heu dit, és un pacte que és molt antic, i és un pacte que personalment, com a europeista, no crec que hagi fet gaire bé a la política europea i al Parlament.
En parlàvem, Teresa, i ens ho explicaves molt bé, una política europea convulsa, no només per la gestió de la pandèmia, que també, sinó també per l'auge de l'extrema dreta, amb la que ha hagut de lidiar Sassoli al Parlament Europeu. Sí. I a més, Sassoli també ha hagut de gestionar un problema polític com el català, gens fàcil, deixant fins i tot via lliure les funcions com a eurodiputats de Carles Puigdemont, Toni Comino, Clara Ponsatí, no?
Sí, sí. I precisament aquests tres polítics catalans han pogut ser eurodiputats bàsicament per la seva mà esquerra del president Sassoli, perquè n'hi haurien hagut d'altres que ja s'hi haguessin posat de cul, perdó per l'expressió.
De fet, el seu mandat, i ho dèiem també, ens ho explicava ara l'Anna Closa, acabava la propera setmana. Deixa'm fer una mica de periodista, Teresa. Circulen ja alguns noms entre la rumorologia europea per ser el proper president del Parlament?
Sí, hi ha una d'Esquerra Unida, una noia d'Esquerra Unida espanyola, que es diu Cira Rego, però vaja, jo penso que fa molt de temps ja que estava previst que fos la senyora Metzola. Roberta Metzola és de Malta, maltesa, del Partit Popular, i té molt el suport dels populars europeus. Per tant, que jo crec que esclar, sempre s'hi poden presentar altres persones, saps? Però jo crec que no serà, que serà la maltesa. Realment, aquest, jo, a mi m'agradaria que hi aprofundíssim amb aquest pacte que es va prendre fa molts anys. Un pacte que es va dir per facilitar l'alternança, m'entens? I perquè realment no entrés l'extrema dreta a l'Eurocambra, que hi va entrar amb el senyor Jean-Marie Le Pen, que jo el veia sovint, i era l'home més fotografiat de l'Eurocambra ja en aquella època, entens? Però jo crec que quan els polítics volen fer coses que no és el que expressa realment el vot de la ciutadania, és quan s'equivoquen. I votar en les eleccions al Parlament Europeu, quan hi havia aquest pacte, que tant si tu votaves popular com si tu votaves socialista, hi hauria 2 anys i mig d'un i 2 anys i mig de l'altre. I això feia molts anys que s'estava fent. L'Anna Closa ha dit, és un pacte, que semblava que, tal com ho ha dit ella, semblava que era un pacte recent. No, és un pacte de fa molts anys. I penso que en això sí que s'han equivocat les forces polítiques europees.
Directora del programa Cruïlla d'Europa i corresponsal del setmanari El Siglo de Madrid a Catalunya, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 10 anys de corresponsal a Brussel·les per Televisió Espanyola. A més, la podeu escoltar a Ràdio Estel alguns matins en el debat al matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà. Teresa Carreras, com sempre, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres.
A tu, Joan, i bon any per tota l'audiència.
Igualment, una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu.
No traiem la mirada d'Europa perquè el Tribunal de Cassació de Bèlgica decidirà el proper 18 de gener sobre el recurs contra la denegació de l'extradició de Valtònyc. Cana.
La Fiscalia belga ha impugnat la decisió del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que el passat 28 de desembre va rebutjar l'entrega del jove mallorquí condemnat a Espanya per enaltiment del terrorisme, injúries de la corona i amenaces.
De fet, el Ministeri belga veu insuficients els motius que va donar el Tribunal.
Si es desestima el recurs de la Fiscalia, l'euroordre contra Valtònyc quedarà definitivament rebutjada. En canvi, si l'accepta, el cas tornarà a mans del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que haurà de revisar la sentència. Això vol dir que en cas d'una decisió desfavorable del Tribunal de Cassació, s'hauria de repetir el judici.
I encara amb mirada internacional, prop d'un centenar de barraques han quedat consumides per les flames d'un greu incendi declarat en una barriada de la ciutat d'Iquique, al nord de Xile, aquest dilluns al vespre.
Les flames han consumit part de les vivendes aixecades en el conegut com campament de Laguna Verde, on treballen diversos camions de bombers per sufocar el foc. De moment, no hi ha víctimes que se sàpiga.
I tornant a casa nostra, no hi ha dia que no sigui notícia. El preu de la llum es troba en una escalada històrica. Aquest dimarts puja un 3%.
Avui el preu mitjà continua superant la barrera dels 200 euros al megawatt hora. Concretament és de 223. Per franges horàries, la més cara serà entre les 8 i les 9 del vespre, on la xifra s'enfilarà als 262 euros al megawatt hora. En canvi, la franja més barata ja l'hem deixat enrere, que ha estat entre les 3 i les 4 de la matinada.
I aquest diumenge dues persones d'uns 40 anys van morir en una barraca de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Els primers indicis apunten que hauria estat a causa de la inhalació de monòxid de carboni després d'encendre un foc amb fustes per escalfar-se.
Segons apunta un familiar, la parella vivia a Santa Coloma de Gramenet i van decidir passar la nit a la caseta després de treballar a l'hort. Haurien fet un foc dins d'un bidó metàl·lic amb fustes, dins d'un espai amb molt poca ventilació, i haurien mort intoxicats pel fum.
I de fet, l'alcaldessa del municipi municipi, Laura Campos denuncia que a banda i banda del Besòs s'hi viuen situacions de vulnerabilitat i que des del Consorci volen dignificar la zona amb un projecte conjunt amb el Consorci del Besòs.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la setmana passada, la coordinació veïnal de l'Eix del Besòs va reclamar inversions per combatre la pobresa i la delinqüència de la zona.
Arran d'aquestes dues morts a la llacuna del riu Besòs, escoltem el que ha dit l'alcaldessa de Montcada a aquesta pregunta que se li formulava al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Alcaldessa, s'ha posat en contacte algú d'aquestes administracions supramunicipals de la Diputació de Barcelona, de l'àrea metropolitana, directament de la Generalitat? S'ha posat en contacte algú aquestes últimes hores, algú d'aquestes administracions, per dir-li posem-nos a treballar en això?
No.
No.
No. No, no. Les peticions de reunions sí, s'estan fent des de l'Ajuntament i des del Consorci del Besòs, però no, ningú ens ha contactat.
I després d'aquesta resposta hi ha hagut un llarg silenci. De fet, cap institució supramunicipal s'ha posat en contacte amb el Consorci per trobar una solució a la situació que hi ha des de fa anys ja en aquest indret esquerre del riu Besòs.
La Vallesa ha denunciat que, tot i ser conscients que hi ha centenars de persones vivint en aquestes condicions a la llacuna del riu Besòs, el Consorci necessita ajuda per fer front a aquesta situació.
L'Ajuntament sol no podia fer front a aquest problema. Però ja no només per recursos econòmics, que també, sinó també perquè necessitem mitjans, no només els recursos econòmics, necessitem mitjans. I si no ens ajuden les administracions supramunicipals i col·laborem entre totes nosaltres, doncs això té difícil solució i, com dic, és una olla a pressió que en qualsevol moment tindrem un problema molt més greu.
L'alcaldessa, que en tot moment ha explicat que el consistori es corresponsabilitza amb la solució d'aquest problema, ha exposat que es tracta d'un problema social, d'infrahabitatge i mediambiental, perquè s'hi duen a terme activitats il·legals com el desmantellament de vehicles o ferralla.
Vam sol·licitar al Consorci del Besòs un estudi, un projecte de quant costaria enderrocar, que és l'assentament de 400 barraques en una banda del riu i més de 100 a l'altra, al marge dret, i ens vam trobar que només la gestió de residus costaria més de 3 milions d'euros a l'Ajuntament. Nosaltres no ho podem assumir.
Des d'aquesta emissora, l'alcaldessa ha demanat la col·laboració de totes les administracions perquè els ajudin en la situació de vulnerabilitat que viuen en aquest indret centenars de persones.
I els treballadors de l'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona han convocat una aturada pel proper 17 de febrer.
Demanen la dimissió de la presidenta de la companyia, Laia Bonet, després de la polèmica que hi va haver per la denúncia d'un fil a Twitter. Una dona havia publicat en aquesta xarxa social que un conductor no havia permès baixar les seves dues filles.
De fet, el comitè d'empresa va acusar la presidenta de sumar-se a l'escarni públic al conductor abans que conclogués la investigació interna de TMB, que va determinar que el treballador va actuar correctament.
La protesta, que té el suport de tots els sindicats, també servirà per reclamar el retorn dels 25 milions d'euros que els conductors no han cobrat des de fa 18 anys i que els conductors es puguin jubilar als 60.
I tornem a parlar un dia més de les escombraries de Salt. El gironès han presentat una denúncia davant d'inspecció de treball contra l'empresa FCC per vulneració dels drets fonamentals.
En aquests, els de vaga i també el de cessió il·legal de treballadors per reforçar els serveis mínims durant aquest cap de setmana, el president del comitè de vaga, Xavier Vives, ha explicat que aquest és el pas previ i que en funció del que digui treball emprendran o no la via judicial.
Esperem que inspecció de treball doncs actuï de forma ràpida i immediata i doncs, bueno, faci l'expedient que correspongui, ajuntament i empresa.
El conflicte continua enrocat i ja suma 18 dies encallat.
Divendres va tenir lloc l'última reunió de mediació, que va durar 12 hores i, de moment, no se n'ha convocat cap de nova. Va per llarg, assegura Vives.
Obrim planada de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades presumptament de robar rellotge de luxe a Barcelona. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En el primer cas, la policia catalana afirma que una dona ha sostret violentament un rellotge valorat amb 10.000 euros a una dona de 86 anys. El fet ha tingut lloc al districte de Sarrià, Sant Gervasi. El segon cas ha succeït a l'Eixample. Els Mossos han detingut un jove que, segons expliquen, acabava de robar un rellotge de més de 12.000 euros a un home que esperava un taxi. En tots dos casos, els aparells han estat retornats als propietaris.
I el jutge envia a presó un home de 30 anys que va ferir-ne un altre amb un ganivet per robar-li el cotxe a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
Sí, els fets van passar la nit de Reis. Els Mossos, després de rebre l'avís de la víctima que estava ferida, van localitzar un cotxe bolcat a pocs metres. Van rescatar la persona que hi havia dintre i van trobar un ganivet tacat de sang i una pistola detonadora. La persona que estava dintre el cotxe és la que ha ingressat a presó.
4 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Obrim plana andorrana. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que Andorra accelera la vacunació. Les persones que s'hagin contagiat només hauran d'esperar un mes per rebre la tercera dosi. A més, es començaran a posar les quartes dosi a les persones immunodeprimides.
El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquesta decisió del govern andorrà en una entrevista al Diari d'Andorra. El màxim responsable de Salut assegura que amb la immunitat natural no n'hi ha prou, sobretot amb les noves variants com l'Omicron. Per això també explica que aviat es començaran a punxar les quartes dosis als pacients immunodeprimits. El ministre assegura que s'ha demostrat científicament que les persones estan més protegides si reben 4 injeccions.
De fet, Benazet anuncia aquests canvis en la vacunació el dia que Andorra torna a superar els 5.000 casos actius de Covid. Salut també ha anunciat un carnet per als estudiants per demostrar que no estan contagiats.
Els entregarà la Creu Roja, que és l'encarregada de fer les proves als estudiants. Ahir els alumnes andorrans van tornar a classe. A primària, els infants s'han de fer 2 proves setmanals. A secundària, els adolescents només es fan un test d'antígens a la setmana. El carnet permetrà als estudiants demostrar que han passat el test i que no estan contagiats i els servirà per anar al menjador escolar o a les activitats extraescolars. Per això el govern del Coprincipat recomana que els estudiants sempre el tinguin a mà.
Gràcies, Pau. Fins ara. Sis minuts que passen de 2:45 de la tarda. El Barça farà aquesta tarda l'últim entrenament abans del clàssic de demà corresponent a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors Pedri i Ferran Torres són els últims en unir-se a la resta de companys. Els dos jugadors han volat cap a l'Aràbia Saudita aquest matí després de donar negatiu en els últims testos PCR que s'han fet amb ells. També ha viatjat el president Joan Laporta. A 4:45 està prevista la compareixença de l'entrenador Xavi Hernández acompanyat del migcampista Sergio Busquets. Tot seguit, l'equip començarà l'entrenament. El partit Barça Real Madrid es juga demà a les 8 del vespre. Tot això el dia en què el representant d'Ousmane Dembélé ha criticat a Xavi Hernández en una entrevista al diari francès L'Equip. Concretament, li ha retret que fes jugar a Dembélé en el partit de Copa contra el Linares sense entrenar i just després de recuperar-se del coronavirus.
I encara en futbol, el president del Cádiz ha anunciat un acord amb Sergio González perquè sigui nou entrenador de l'equip andalús.
Tot això després de la destitució aquest matí del fins ara entrenador Álvaro Cervera, l'exjugador de l'Espanyol nascut a l'Hospitalet de Llobregat, arriba al club gadità després d'una temporada sense entrenar cap equip. L'últim cop que va seure en una banqueta va ser entrenant al Valladolid.
I en bàsquet, aquesta nit a les 9, el Barça juga partit d'Eurolliga contra l'Olimpia de Milà al Palau Blaugrana.
Els de Jessica Vicius intentaran oblidar la derrota contra el Baxi Manresa d'aquest cap de setmana i centrant-se en la competició europea, en la que són líders invictes al Palau. L'entrenador creu que per obtenir un bon resultat, l'equip ha de millorar.
Pero tenemos que preocupar a lo nuestro. Claramente hemos bajado un nivel defensivo último mes, que ha sido nuestro clave a lo largo de un año y medio que estamos aquí. Y bueno, estamos encajando casi 10 puntos más por partido, que es un cambio bastante malo y hay que siempre preocuparse primero de tú mismo.
El Barça no podrà comptar avui ni a Moriola, ni Caletés, ni a Brines per lesió, mentre que els casos de Covid afecten encara Dante Exum, Sergi Martínez i Caicedo. El partit es podrà seguir per de zona. Encara en bàsquet, aquest cas en femení, la federació ha ajornat la disputa de la final de la Copa Princesa d'Equips de la Lliga Femenina prevista per als dies 11 i 12 de febrer. La nova data és el primer cap de setmana d'abril.
I al Dakar avui s'ha disputat la novena etapa.
La victòria en cotxe serà adjudicat al Genil de Villiers. L'Eitegan ha creuat la meta segon. A tan sols 9 segons. Sebastián Loeb ha aconseguit recuperar a prop de mig minut, però no ha pogut amb Ekström, que ha acabat davant seu amb un avantatge de 4 segons. L'espanyol Carlos Sainz ha patit en aquesta etapa, en què ha arribat a la línia de meta gairebé 3 minuts del primer. El catalià Nasser Al-Attiyah es manté líder de la general a 40 minuts de Loeb. En motos, l'etapa d'avui l'ha guanyat Nacho Cornejo. Joan Barreda ha aconseguit retallar minuts i ara mateix està a 10 minuts del líder a falta de 3 etapes per al final del Dakar.
I finalment un apunt d'hoquei. 4 jugadors i 2 tècnics de Lleida llista blava han donat positiu en les últimes hores.
El club ja ho ha comunicat a la Federació de Patinatge. Tot apunta, segons el protocol de la Federació, que el partit programat per aquest dissabte a la pista del Liceu s'haurà de suspendre.
I encara un apunt abans d'acabar tota la informació, un apunt de darrera hora, perquè l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, assegura que el CNI volia fer un petit ensurt a Catalunya, diu, però va calcular malament les conseqüències amb l'atemptat de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Villarejo ho ha dit en una nova sessió del judici pel cas Tàndem. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És dimarts, 39 minuts que passen de les 2 del migdia. Toca la butxaca. Dèiem, avui és dimarts i toca acostar les notícies econòmiques de la setmana a la nostra butxaca. Per tant, saludem ja el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Carlos Moslares, bona tarda i gràcies per tornar a ser amb nosaltres.
Bona tarda i bon any.
Doctor Moslares, ja n'hem parlat del que suposa econòmicament el canvi climàtic i tot el que comporta més d'una vegada. Com sap, però, s'ha posat sobre la taula el debat de l'energia nuclear, si és energia verda, si no ho és. Deixi'm preguntar-li què suposarien els dos extrems. És a dir, què suposaria o bé que fos designada com a verda i incrementés el seu ús, o què ens suposaria la seva completa desaparició, per exemple, per un país com Espanya?
Bé, jo crec que lo de qualificar-la de verda no s'ha encertat per al tema dels residus que tots coneixem i que és un problema important. Jo crec que aquí el que s'està plantejant és, si se'm permet l'expressió, una mica un parche. És allò de dir, bueno, davant de la crescuda del gas i derivats del petroli i tot plegat, doncs per abaratir, mantenir les polítiques o plans o reactivar alguns, depèn dels països i en el cas concret d'Espanya, doncs mantenir també la producció d'energia nuclear per subsanar, diguem-ne, aquest període transitori cap a energies veritablement verdes i renovables.
Això és un tema del que en volíem parlar perquè el debat hi era sobre la taula. De seguida en tornem a parlar perquè l'enquesta del dia que hem fet a les xarxes socials d'aquest informatiu tracta sobre precisament aquesta notícia. Abans, però, volem comentar amb vostè altres coses, com per exemple que Espanya continua com l'estat de l'Eurozona amb una taxa d'atur més elevada, segons dades preliminars de moment de l'Eurostat, tot i disminuir 3 dècimes respecte a l'octubre, i la taxa de desocupació a l'Estat es va situar en el 14,1% al novembre, gairebé 7 punts per sobre de la mitjana de l'Eurozona, que es situa en el 7,3%. De fet, en el conjunt de la Unió Europea va ser del 6,7%, gairebé un punt inferior. Així és el sisè més consecutiu que Espanya supera a Grècia, on la taxa d'atur va ser del 13,4% al mes de novembre. Amb totes aquestes dades sobre la taula, doctor, quines mesures té a l'abast l'estat espanyol per revertir la situació en temps de crisi pandèmica, social i econòmica?
Bueno, és una mica complicat. Tampoc és una novetat que la taxa d'atur, en el cas d'Espanya, tradicionalment ha estat de forma significativa per sobre de la Unió Europea. Jo crec que si mantenim el creixement que s'ha tingut aquest 2021, però que sembla que una altra vegada s'aplanava una mica, però si aconseguim estar en taxes de creixement del 5 i pico, jo crec que al final sí que podrem acostar-nos a les dades, diguem-ne, abans de la crisi financera, que estàvem al voltant del 8 i alguna cosa. Històricament, insisteixo, en el cas d'Espanya, les taxes d'atur han estat sempre per sobre, i també aquí les explicacions són molt variades. Tenim una economia submergida també una mica més alta i significativa que en altres països. El tema de la reforma laboral, aquesta temporalitat tan forta, a veure si la podem revertir, i sobretot que hi hagi més inversions en sectors estratègics i d'alt valor afegit per crear llocs de treball molt més estables. Mm-hmm. Això ha d'anar acompanyat també amb una reforma més profunda del que s'ha fet fins ara i més esforços dirigits en el tema de la formació i educació.
Ens va molt bé que ens plantegi aquesta resposta, professor, perquè precisament dèiem, volíem comentar aquesta notícia amb l'enquesta del dia. Eva Cervera, què tal? Bona tarda, cap de xarxes de Ràdio Estel.
Hola, què tal?
Avui plantejàvem una enquesta de Ràdio Estel que precisament parlava d'això, de la taxa d'atur elevadíssima que té Espanya respecte als seus socis europeus i, de fet, de com intentar solucionar-la, no?
Exacte, avui parlàvem de preguntàvem quina creus que és la mesura en la qual hauríem d'invertir més l'Estat per continuar amb la tendència, bueno, la tendència, amb aquesta corba descendent de l'atur. Posàvem tres opcions. La primera era incentiu a grans empreses, la segona serveis d'ocupació locals i la tercera reforma laboral i prou. Doncs mira, un 20% de l'audiència opina que s'hauria d'invertir, l'Estat hauria d'invertir als serveis d'ocupació locals, un 20% que amb la reforma laboral és suficient i un 50% diu que voldria més incentius a grans empreses.
Un 50%, Déu-n'hi-do, i l'altre queda més repartit. Deia, volia aprofitar aquesta pregunta, professor, per preguntar-li si precisament no és el que ens deia vostè, que vostè deia hi ha moltes variants sobre la taula, però si precisament haguéssim d'escollir una d'aquestes variants, si només una donés resposta o donés la major resposta a aquesta taxa d'atur incrementada a l'estat espanyol, quina seria de totes elles?
Home, jo escolliria la primera, però afegint també la petita i mitjana empresa. I sobretot també el tema ocupacional. Entenem per ocupacional també el tema de formació i reciclatge, tant per joves que han quedat desenganxats del sistema educatiu, com per aquelles persones grans que s'han de readaptar i reenganxar al mercat laboral.
Eva Cervera, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Més qüestions sobre la taula, professor, com per exemple la criptomoneda, que últimament se n'està parlant molt. Abans, però, llegia una notícia aquests dies que ens impactava molt a redacció, de fet, perquè llegíem que Turquia està patint un important augment de la inflació, entre altres per la caiguda de la lira turca, però que precisament per això Espanya en seria un dels estats més exposats a l'afectació d'aquesta crisi. I ens preguntàvem per què. Per què un fet que passa a Turquia amb la seva pròpia moneda pot influir a l'economia, a una economia com l'espanyola? És això un símptoma d'una economia mundial massa connectada, potser?
Lo de massa connectada jo no diria això. Anem a dir que l'economia mundial i totes les economies estan més interdependents, i els fluxos comercials entre Espanya i Turquia han crescut de forma significativa els darrers anys. No crec que... No, Espanya no seria el país més afectat. Però sí que, evidentment, el fet de que a Turquia esclati, anem a dir, una crisi associada a la pèrdua de valor de la seva moneda fa que els nostres productes siguin molt, molt més cars per Turquia. Tret que hi haurà empreses que surten afavorides, és a dir, les empreses que han escollit Turquia com a plataforma de producció, doncs els productes li sortiran més baratos. És a dir, que aquí hi ha els efectes en positiu i en negatiu. Per als exportadors espanyols, doncs, notícia negativa, per als importadors, anem a dir que serà una notícia positiva.
En una crisi, doncs, professor, sempre hi ha qui guanya i sempre hi ha qui perd. Això és així?
Sí, malauradament sí.
Déu-n'hi-do.
El que passa és que, en general...
En general tothom perd, eh?
Són bones, sí. Jo que no hi hagin crisis, perquè quan no hi ha crisis i tot va bé, sí que és veritat que alguns guanyen més que d'altres, però és més fàcil minimitzar, anem a dir, els perdedors. Quan hi ha crisis és més fàcil que hi hagi més perdedors.
Parlant de crisi, professor, també darrerament està molt sobre la taula de nou el paper de la criptomoneda, i tot i que és una crisi més paulatina en aquest sentit, la més coneguda és evidentment la del Bitcoin, que per primera vegada el passat cap de setmana va patir una forta caiguda en el mercat, però precisament ahir, dilluns, va tornar a revifar. Ara bé, realment quin poder de mercat té la criptomoneda? És a dir, per què sovint és tan volàtil, i sobretot quin és el seu ús? Perquè moneda d'ús habitual és clar que no, ni ho és ni ho serà, ni té intenció de ser-ho, no?
Correcte. I aleshores aquí el que passa és que està també molt concentrat amb no tantes mans. Quan dic no tantes mans, parlo amb volum de milions i milions d'euros o de US dòlars. I, per tant, qualsevol decisió que està en mans de pocs actors fa que hi hagi aquesta gran volatilitat, perquè no està lligada tampoc a l'economia real, com ben apuntaves. I, per tant, doncs, anem a dir que el grau d'especulació és molt més gran que les altres monedes, que d'alguna forma són reflexa de l'economia real.
Degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, com sempre un plaer que ens expliqui tots aquests conceptes, que els posi sobre la taula i que sobretot ens els acosti a la butxaca. Moltíssimes gràcies, ens escoltem el proper dimarts. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu. Nosaltres que anem a la publicitat i de seguida parlem de cultura en aquest programa. Fins ara.
Ràdio Estel. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín. Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Nou minuts i arribarem a les 3 de la tarda ja a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, Anna Closa, Xavi Toscano, Pau Massip i el Magiró. Què tal? Bona tarda, no?
Bona tarda a tots.
Què?
Bona tarda.
Culturetes.
Sí, de fet, ahir em vaig quedar amb ganes perquè no vaig tenir temps d'acabar amb l'argot barceloní, del qual jo, com a bona empordanesa, estic defensant. Vas dir,
ho acabaré, això,
Ho acabaré i, evidentment, sóc una dona de paraula i porto aquí algunes de les que em van quedar ahir a veure com ho porteu, això.
Una dona de paraula i poca feina, també, Secció reciclada.
No, perdona. No, això és informació de servei.
Roda el món i torna al born.
Ara.
Això és informació de servei.
Abans m'he quedat amb ganes i pensava que digues m'he quedat amb gana.
No. Avui no hi ha gana. Recordem que tot això surt d'un article de Time Out d'en Ricard Martín, sempre donant nom a qui fa la feina.
Sempre.
Comencem per dàtil. No dàtil com el que entenem de menjar, no. Un altre... Heu escoltat mai utilitzar dàtil per alguna altra mena de cosa? Que no sigui el dàtil que tot... No?
He escoltat blat, però dàtil...
Doncs dàtil.
Ui, no
entrarem en la polèmica, Xavier. Ara estem parlant de l'argot barceloní. Doncs resulta que dàtil prové del carrer de la Cera de Barcelona i és una forma de dir bufa o clatellada. Per exemple, si no pares de molestar, et pintaré els 5 dàtils a la fatxada, xitxarelo.
No m'agrada.
Fatxada?
No m'agrada.
Sí, això
posava l'article,
Fatxada... Però estrany.
Fatxada...
Si fa servir fatxada, no fa servir dàtil.
Fatxada, precisament, la que de vegades critica TV3, sí.
Exacte. Aquesta potser només la coneixerem alguns d'aquesta taula de redacció, més que res per l'edat. Fer un Apolo.
Home,
Joan, sí?
Bueno, depèn del que vulgui dir això. Saps el que vull dir?
Fer un Apolo ha entrat dintre l'univers de l'argot barceloní. Estic molt contenta perquè aquí al jovent tenim el nostre petit gra de sorra i, evidentment, és anar a fer un Apolo a la discoteca Apolo.
Això mai tant.
Stay Homes ha fet molt de mal.
Stay Homes. L'origen d'aquesta m'ha sorprès perquè no en tenia ni idea i al final ho entens tot. Casa de barrets. Sabeu d'on prové?
Home,
el que significa, sí, d'on prové...
Xavi Aguilar, la nostra tècnica avui, que aixeca la vista.
Sí, però d'on prové... No. D'on prové és curiós. Resulta que a principis del segle XX, un dels primers bordells moderns que va existir a la ciutat de Barcelona exercia sota la tapadora d'una casa, o sigui, d'una botiga de barrets. Estava a la plaça Reial. Llavors, què passava? Tots els barrets tenien el mateix preu, però quan un client pagava una quantitat, diguem-ne, més elevada, doncs se'l convidava a pujar al primer pis. Ara, jo no en tenia ni idea que provenia d'això de que al final era una botiga de barrets que exercia de tapadora.
Hi ha alguna relació en què t'hagis passejat amb barret aquests dies per la ràdio?
Correcte. Barret molt xulo.
Evidentment.
Barret molt xulo.
No, és per la pluja, va superbé, perquè quan no portes paraigua o et molesta carregar el paraigua, portes un barret d'aquells de la pluja i va superbé. Continuem. Can 60. Can 60.
Jo l'he escoltat, però no sé d'on ve.
Jo no.
No? No us sona de res, de res, de res? Doncs vol dir una olla de gris, és per designar una olla de gris, però el que m'ha cridat més l'atenció és l'origen. Resulta que ve del carrer de la Riereta, també de Barcelona, i segons explicava l'escriptor Huerta d'Esclavèria, el carrer de la Riereta, que és on està ara, està situat on està el Raval ara, que abans era doncs, la Barcelona Textil de final del segle XIX, resulta que hi havia tres fàbriques que estaven porta a porta i una tenia el número 18, l'altra el 20 i l'altra el 22, que si feu la suma, que ja us ho he fet, fan 60. Llavors es veu que totes eren del mateix propietari, que el propietari no feia ni el brot i que això doncs, repercutia en com treballaven. I això, com que era una olla de gris, era un desastre tot, li deien Can 60.
Tots atents avui, eh?
Sí, és que és interessant.
No, és molt, en sèrio, és molt interessant.
Va, sí, l'últim argot barceloní, aquest, a veure qui me'l sap dir.
L'última, ja veurem, això.
Pestanyir.
Com?
Pestanyir.
Aquesta sí que pestanyir. No l'he escoltat mai, jo.
Pestanyir, que no ve de pestanya, eh?
No ve de pestanya. Pestanyir, no us sona de res, de res, de res?
No.
Doncs resulta que els gitanos del carrer de la Cera i Tordera, que és el bressol de la rumba catalana,
sempre
utilitzen pestanyir per designar la policia. El tanto que ve el pestanyir.
Carai.
Sí, no?
Tanto que va de canto.
El tanto que va de canto.
Una altra, tu saps què vol dir? Perquè la nostra tècnica és molt savi, en Xavi Aguilar, i ara m'apuntava. Hi ha una altra expressió barcelonina, que és anar grogui.
Anar grogui?
Ep.
Sí.
Però anar grogui vol dir anar que no anem bé, no?
No saps d'on ve o no? Vol dir que no anem bé, correcte? Però
no sé d'on ve, no.
Mira, m'explicava que d'Anglaterra, l'aiguardent que venia era groc.
A l'igual.
I, per tant, a l'igual, eh?
A l'igual.
Expressió barcelonina, també, del segle XIX.
Exacte. De Barcelona.
De debò, Joan? Ah, no, però curiós, eh? Aquest origen.
Sí.
Anna Grovi.
Va, més coses que ens portes avui a Cultura.
Més coses. Una altra pregunta que llenço a l'aire. Si ara us dic que em digueu quina creieu que ha estat la destinació més sol·licitada de tota Europa durant tot el 2021 de l'Uber, que recordem que els Ubers doncs, ofereixen el servei de taxistes.
De tota Europa, eh?
De tota Europa, de tot el 2021, la destinació que més s'ha sol·licitat dels Ubers.
Segurament Radio Estel, perquè el Magiró... No?
No, però no
aquella aposta pel taxi.
No anava mai amb Uber. Exacte, no anava mai amb Uber.
París.
No està a París...
No ho sé.
Va, us dic...
Itàlia, que són molt de la moda.
No, tampoc.
A Madrid, que tenen molts Uber.
No. Penseu. Joan, a tu hauries de dir, perquè és un... Diguem-ne que tens una estima molt forta cap a aquell territori.
Cap amunt.
Cap a Escòcia.
Puja cap amunt. No, no tan amunt.
Per Gran Bretanya.
Londres.
Cap a Londres.
És a Londres. És fort perquè no és ni London Eye, ni el Louvre, ni Torre Eiffel. Doncs la destinació més demanada del 2021 és ni més ni menys que uns grans magatzems londinencs que es diuen Selfridge.
Ni els Harrods, ni això.
No. Sí, de tot Europa. Bueno, clar, doncs resulta que es veu que són superconeguts perquè fan uns grans descomptes. I no sé, m'ha semblat curiós, de fet, del que és fora d'Europa, la destinació més demanada ha estat l'Empire State de la ciutat de Nova York. Però aquest m'ha cridat l'atenció.
Déu-n'hi-do. I anem a la musiqueta, Olma, va, què ens portes?
Avui acabem amb el que podríem dir el clàssic dels clàssics, Led Zeppelin, perquè un 11 de gener, però evidentment no del 2022, sinó del 1975, Led Zeppelin tornava a l'escenari després d'estar 18 mesos aturat. Aquesta cançó que està sonant és Stairway to Heaven, un clàssic, un puntal del rock, i s'ha de dir que ja no es fan cançons com aquestes perquè la poca paciència i el ritme frenètic no ens permeten fer cançons de 8 minuts, que és el que dura aquesta cançó.
Gràcies, Olma, gràcies a tot l'equip, com sempre, d'Estel Migdia, gràcies a Jordi Carretero i avui a Xavi Aguilar, també a les tecles del so. Nosaltres hi tornem demà a partir a les 2 del migdia. Us deixem amb Toni Marín i tot el seu equip, perquè sí, com diuen ells, tot anirà bé. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau. You don't.